Marta, què tal?
Bé, i tu?
Escolta'm, són les dues, ara us informaran de tots. Heu anat a Xocotxurros?
No.
I tu, Xavi?
No, encara no.
Bueno, doncs pues, ja esteu tardant. Ja, clar, esteu tot el dia informant. No sou vosaltres els d'informatius que van a Xocotxurros. Sabem que hi ha algú d'informatius de RAC1
sí?
que va a Xocotxurros.
Doncs
que és Xocotxurrero. Bueno, s'ha d'investigar. També us vaig dir una cosa. Voleu cuidar-vos més i pagar menys? Home, i tant que volem. Aquesta primavera ho volem. Atenció al que ens expliquen. Qui si no? Des de la sirena. Meravella.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de la Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelar, tria la Sirena.
Bon dia, són les dues. Us ho ha avançat aquest matí RAC1 i ho ha aprovat aquest migdia el govern. Gairebé 500.000 d'alumnes de primària rebran aquest estiu un val de 100 euros per material escolar.
D'aquesta mesura se'n beneficiaran tots els infants que el proper curs comencin primer de primària i fins a sisè. Aquesta ajuda econòmica s'articularà mitjançant un sistema d'avals amb un valor econòmic de 100 euros per cada nen o cada nena bescanviable a qualsevol dels comerços d'arreu de Catalunya que s'agreguin a la iniciativa.
Els vals només per primària arribaran per correu a l'estiu. El govern hi destinarà 50 milions d'euros, és la meitat del que havia compromès.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Seguida tots els detalls d'aquesta ajuda que es va anunciar al setembre i que s'aprova ara en plena precampanya electoral. El govern ho atribueix al retard a l'hora d'aprovar els pressupostos, però famílies i sindicats ho troben una mesura populista. La directora general de Funció Pública ha pagat amb el càrrec el caos en les oposicions de dissabte. El govern l'ha destituït avui mateix. També posarà en marxa una pàgina web on els afectats podran denunciar incidències. Es podrà omplir fins divendres. Es doblen els municipis en excepcionalitat per la sequera, tot i les pluges dels últims dies.
És important aquestes pluges perquè ens donen com un marge d'un parell de setmanes, no?, de reserves, aquests 2-3 hectòmetres que es poden anar acumulant. Positives, però encara insuficients. Necessitaríem segurament que tot el mes de maig fos d'aquesta manera per poder sortir d'aquesta excepcionalitat.
És l'advertència del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, i de moment aquests propers dies les pluges no s'han de repetir. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, no. Avui tindrem un dimarts tranquil, marcat pel sol, només amb algunes bandes de núvols prims i algunes nuvolades de tarda que creixeran en zones de muntanya, però no portaran gaires conseqüències. Tot plegat amb temperatures més altes que ahir, sobretot a la meitat nord del país, i lleugerament més baixes entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, en general entre els 23 i els 28 graus, i amb un vent de mestral i tramuntana que bufaran amb força. I demà i dijous es mantindrà la calma, amb sol, núvols prims i algunes boires matinals.
Aquesta, doncs, és la previsió curt termini, però de cara al cap de setmana ja hi pot haver canvis. Ara ampliarem també la previsió i anirem a Gavà, perquè encara no s'ha pogut resoldre l'avaria que ha obligat a suspendre la meitat dels trens de l'R2 Sud. Amb les aglomeracions que això comporta, Renfe admet que encara n'hi ha per dies per recuperar la normalitat. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui comença la 33a jornada de Lliga i que pot ser decisiva pel desenllaç del campionat. A 8:15, Barça-Osasuna i a 10:00, Real Societat-Madrid.
I tot plegat a 4 dies de la final de la Copa del Rei, que condiciona els 11 de Madrid i Osasuna per la jornada d'avui. Pel que fa als blancs, la gran novetat és l'absència de Benzema. El francès ha caigut a última hora de la convocatòria i s'afegeix a les baixes de Mendy, Alaba i Modric, a més dels sancionats Vinícius i Camavinga. Podreu seguir tots els partits a RAC1 des de 6:45 de la tarda, una hora abans que comenci el Barça-Osasuna. Encara en futbol, sentirem el director esportiu del Girona. L'endemà de certificar la permanència matemàtica a primera, Quique Cárcel ha avançat al món a RAC1 la intenció de renovar el tècnic Mitchell fins al 2026. I en bàsquet, avui es pot decidir el primer equip classificat per la Final Four de l'Eurolliga. A 8:45, el Partizan rep el Madrid en el tercer partit de quarts amb un 2-0 favorable als serbis.
Doncs entrem en matèria, són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Les famílies amb fills a primària rebran aquest estiu un xec de 100 euros per alumne per bescanviar per material escolar. Aquesta ajuda la va anunciar Pere Aragonès al debat de política general setembre, però no s'havia concretat encara. És una situació que va denunciar RAC1, que aquest matí també ha pogut avançar que serà finalment una ajuda universal. El govern l'ha aprovat a la reunió d'avui. L'ajuda arribarà a 500.000 d'alumnes, però s'hi destinarà la meitat del que havia promès Aragonès. Sílvia Solanes.
Així és, el govern ho va anunciar com una de les mesures del pla de xoc per fer front a l'encariment de preus i preveien destinar
destinar-hi 100 milions d'euros, un terç del total del pla anticrisi. Finalment, però, el govern hi destinarà 50. I un altre canvi, serà universal pels alumnes que cursin primària a les escoles públiques i concertades. En un principi es parlava de rendes mitjanes i baixes d'I3 a quart d'ESO. Així doncs, totes les famílies amb fills que el curs que ve facin primària rebran aquest estiu uns vals de 100 euros a casa. De fet, la Generalitat ja ha començat a demanar als centres les adreces dels alumnes. Els vals es podran bescanviar als comerços, llibreries i papereries que s'hagin adherit a aquesta campanya. Ho detalla la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Cada família podrà escollir lliurement a què destina aquests 100 euros, l'únic requisit del qual és que s'ha d'invertir en material escolar, és a dir, s'ha d'invertir en llibres, en diccionaris, en material de papereria, elements d'escriptura, calculadora, motxilles, jocs educatius. Hi haurà temps per fer el bescanvi fins al 30 de novembre, però els vals es distribuiran per correu postal durant els mesos d'estiu.
Els comerços interessats s'hauran de registrar en una plataforma que acreditarà si per l'activitat econòmica que fan hi poden participar. També hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a bescanviar els vals per material escolar i no per altres coses.
Aquesta mesura no ha convençut ni famílies ni sindicats de professors. La consideren populista i avisen que no servirà per ajudar els alumnes que més ho necessiten. Eudald Martínez.
Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya consideren que la mesura del govern demostra que no s'està garantint l'accés gratuït a l'educació. Creuen que en lloc d'enviar xecs a cada família, hauria estat molt més adient fer les transferències a cada centre perquè siguin ells qui cobreixin el material necessari. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC lamenta que la mesura només es dirigeixi als alumnes de primària i que inclogui també els centres concertats. N'han parlat a RAC1 la presidenta de la FAC, Lidón Gasull, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Aquests 100 euros són clarament insuficients perquè actualment les aportacions que estan fent les famílies estan molt per sobre d'aquests 100 euros anuals per alumne.
Posa en igualtat de situació a l'alumnat de la pública amb l'alumnat de la privada, com si la situació econòmica de les famílies fos la mateixa. I això per nosaltres és generar una segregació molt gran.
És per això que demanen que es garanteixi l'accés gratuït universal a tots els alumnes.
Encara en l'àmbit educatiu, un de cada 10 infants de l'Estat han estat víctimes d'assetjament escolar a primària. Ho diu un estudi que ha encarregat al Ministeri d'Educació, que també posa xifres als responsables d'aquest bullying. Gairebé un de cada 5 alumnes admet que ha assetjat un company.
Sí, l'estudi es presentarà demà a la tarda, tot i que avui el periòdico ja n'avança alguns detalls. El 9,53% dels enquestats afirma que s'ha sentit assetjat alguna vegada i gairebé el 25% admet que percep l'existència de bullying a la seva aula. Unes dades que per l'associació NACE, no a l'acos escolar, haurien obligar a les administracions a canviar la manera com enfoquen aquest tipus de casos. N'ha parlat la seva presidenta, Carmen Cabestany, a RAC1.cat.
Les respostes sempre són, bueno, sí, ja observarem, ja mirarem, bueno, ja hem fet coses, és que nosaltres ja hem pres mesures. Aquestes mesures, que a vegades es prenen per part dels centres, per part de la inspecció, són o errònies o insuficients.
Que bastant també lamenta que l'assetjament que exerceixen alguns infants és cada cop més retorçat i greu. Podeu recuperar l'entrevista sencera de la presidenta de NACE a RAC1.cat.
Les 2:08, el govern ha destituït la directora general de Funció Pública després de l'enrenou a les oposicions de dissabte en què s'havien d'examinar 13.500 persones i que van estar plegades d'anomalies. El govern ha obert avui una bústia per recollir les incidències que van viure els opositors i vol pactar amb els sindicats quines proves s'han de repetir. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia, el govern ha tractat a la reunió d'avui el caos en les oposicions en què van faltar exàmens i algunes proves de les 72 que s'havien de fer simultàniament van començar a deshora, quan altres ja havien acabat. Reconeixen que tot plegat és greu i, de moment, ha tingut dues conseqüències. Han fulminat la directora de Funció Pública, Marta Martorell, avui mateix se n'ha anomenat el relleu, Anna Molina, i l'altra és que han posat en quarantena l'empresa contractada per fer la logística de totes les proves, que en tenia més d'encarregades. Els serveis jurídics del govern estan revisant el contracte per veure si el poden rescindir. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, reitera les disculpes i diu que miraran de reparar el mal causat en qüestió de dies o de setmanes, però no es mulla sobre quantes proves caldrà repetir ni en quines dates. Dependrà, diu, de les incidències que recullin en la bústia web que han obert des d'avui i fins divendres.
Milers de persones avui s'estan preguntant si es repetiran la totalitat o no de tots els exàmens. No hi ha marge per les especulacions aquí. Crec que hem de ser molt rigorosos, que hi ha moltes persones pendents d'aquestes informacions i, per tant, hem de recollir i recopilar primer tota la informació relacionada, s'analitzarà, es mirarà el detall i a partir d'aquí s'hauran de prendre les decisions sobre quins, quan i com es repetirà el procés selectiu.
El que descarta el govern rotundament és que Laura Vilagrà plegui per aquest enrenou. La consellera de la Presidència ha demanat comparèixer al Parlament per donar-ne explicacions.
Malgrat les pluges dels últims dies, la sequera no dona treva i aquesta setmana l'Agència Catalana de l'Aigua decretarà la situació d'excepcionalitat a 271 municipis més. Afectarà ciutats com Figueres, Vic, Berga o Olot, que tindran les mateixes restriccions que, per exemple, té ara Barcelona. Per tant, l'aigua potable estarà limitada a 230 litres per habitant i dia i els pagesos hauran de reduir un 40% l'aigua de rec. Quan la resolució entri en vigor, hi haurà prop de 500 municipis ja a tot el país en excepcionalitat per sequera. Laia Colomer.
Els municipis que aquesta setmana s'afegiran a l'excepcionalitat per sequera són els que s'abasteixen del sistema de rius Boadella i les zones pluviomètriques de les capçaleres del Ter i del Llobregat, l'Anoia Gaià, l'Empordà, Prades, Llaveria i la Serralada Transversal. Fins ara ja hi estaven les conques del Ter-Llobregat i de la Muga. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
S'ha acordat ampliar a 7 noves àrees del territori l'escenari d'excepcionalitat, passant així de situació d'alerta a excepcionalitat. Per tant, si avui tenim 224 municipis que actualment estan en situació d'excepcionalitat, un cop sigui vigent aquesta mesura, aquests 224 municipis passaran a ser prop de 500, concretament 495.
Aquesta setmana el director de l'ACA, Samuel Reyes, signarà la resolució després de reunir-se amb els municipis afectats. En aquesta zona s'haurà de reduir un 40% l'aigua per ús agrícola i un 15% en usos industrials. També estarà prohibit regar zones verdes i netejar els carrers amb aigua potable. A més, la dotació mitjana estarà limitada a 230 litres per habitant i dia.
L'ACA calcula que les pluges d'aquest cap de setmana llarg cobriran el consum d'aigua a les conques internes d'una setmana i mitja, tot estirat dues. Samuel Reyes diu que caldria que aquestes pluges es repetissin fins a final de mes.
És important aquestes pluges perquè ens donen com un marge d'un parell de setmanes, no?, de reserves, aquests 2-3 hectòmetres que es poden anar acumulant, positives però encara insuficients. Necessitaríem segurament que tot el mes de maig fos d'aquesta manera per poder sortir d'aquesta excepcionalitat i sobretot també perquè es beneficin, més enllà dels embassaments, tots aquells municipis que depenen dels aqüífers i de la pluviometria i que no estan connectats a xarxes supramunicipals.
Doncs bé, si donem un cop d'ull als mapes dels propers dies, aquesta pluja que cal, l'arribarà, Mònica?
Doncs de moment, avui, demà i dijous no s'esperen pluges. Enlloc, divendres sí que podria caure alguna gota cap al Pirineu. Dissabte sembla que els ruixats afectaran de manera més generosa el Pirineu i també comarques de Ponent. I diumenge no es descarta algun ruixat entre les comarques de Girona i de Barcelona. I si mirem una miqueta més enllà, podríem dir que la setmana que ve, sobretot entre dimarts i dimecres, podrien arribar pluges a més comarques. Per tant, tot i que no veiem una situació clara de pluja general i generosa, sí que sembla que la tendència és cap a un temps més insegur.
Gràcies, Mònica. Continuarem, per tant, pendents del cel. Ara són les 2 i pràcticament 13 minuts.
RAC 1.
Qué felicidad, ya no corto el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor césped artificial.
Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca a Begur.
Adeslas presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits. Esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Ja amb ganes de fer vacances?
Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Quart de 3 i continuen els problemes a la xarxa de Rodalies arran d'una incidència aquesta nit a les instal·lacions de DIFA a Gavà. L'avaria afecta la circulació de trens de l'R2 Sud que fa el trajecte entre Castelldefels i Barcelona. Els tècnics de DIFA estan treballant des de fa hores, però ara mateix encara no saben dir quan es podrà resoldre i, per tant, quan es podrà restablir el servei. En un comunicat fa uns minuts, Renfe ha apuntat que de cara als propers dies pot ser que la línia encara funcioni amb mig gas. Última hora des de l'estació de Gavà. Montse Martí, bon dia.
Bon dia. Mig matí, un dels tècnics de DIFA ens deia RAC1 que hi estaven treballant, però que hi havia moltes coses per arreglar. La incidència afecta el sistema de senyalització entre el Prat i Castelldefels, i Renfe ha reduït l'oferta de trens per aquesta via per poder donar l'abast, i de cara als pròxims dies pot ser que aquestes limitacions es mantinguin. Des de primera hora del matí, entre Sant Vicenç de Calders, Vilanova, Castelldefels i Barcelona, només circula un tren cada mitja hora, i els trens regionals de Tarragona i l'Ebre, els de les línies R13, R14, 15, 16 i 17, es desvien pel Penedès per arribar a Barcelona, i també hi ha retards. Aquí, a l'estació de Gavà, en hora punta, els usuaris que esperaven a l'andana per agafar un tren ho han tingut complicat perquè anaven ja plens fins la bandera i costava d'entrar. Alguns s'ho prenien amb paciència, d'altres desistien de pujar.
Que llevamos ya una hora y media de retraso saliendo desde Vilanova. Cada estación para unos 20 minutos.
Les parades de l'estació de Castelldefels Platja des de les 9:15. I 10:30 i encara estem a Castelldefels Poble, o sigui que avui amb paciència.
Ens hem pujat i resulta que no hi cabem. Ens hem baixat perquè da un mal fairo estar ahí dentro que pa què. Todos como latas de sardines.
La situació també afecta els trens de llarga distància entre Múrcia, el País Valencià i Catalunya. Només passen 5 convois al dia. Per megafonia s'ha anat informant durant tot el matí els passatgers dels problemes i dels retards. En aquest comunicat d'ara al migdia, Renfe demana disculpes als viatgers per les afectacions.
Per cert, que també us ho ha avançat RAC1, una reparació mal feta va provocar el xoc frontal de trens que hi va haver fa poc més d'un any, el 12 de juny, a Vilaseca, al Tarraconès. Dues locomotores de mercaderies que acabaven de passar una revisió no van poder frenar i van envair la via contrària a la bifurcació que hi ha entre Reus i Vilaseca. Un quilòmetre més endavant va enxocar amb un tren regional que anava cap a Tortosa i això va provocar una trentena de ferits, Nil Sant Martí.
Les locomotores de mercaderies, propietat de Ferrocarrils de la Generalitat, havien anat als tallers de l'empresa GMF del grup Comsa a Constantí per reperfilar les rodes. I segons recull un informe de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris del Ministeri de Transports, van sortir amb la reparació feta, però sense que aquesta empresa comprovés que amb el nou perfil de les rodes, les peces que hi freguen per frenar, ho fessin, frenessin, i el cas és que no rutllaven. Això va fer que el tren no pogués aturar-se en un semàfor que tenia vermell, que es va trobar poc després de sortir de tallers. Se'l va saltar i va envair la via contrària sense que el centre de control tingués temps de canviar l'agulla. Tècnicament, no va ser possible. Però tot plegat, l'informe culpabilitza l'empresa encarregada de la reparació, tot i que també diu que el centre de control, el CTC, va saber que hi havia el problema 3 minuts abans del xoc, i que, malgrat això, no va poder avisar el maquinista del tren regional que li vindria de cara un comboi de mercaderies fora de control. De fet, diu que és habitual que el sistema de comunicació amb els trens falli i que molts cops s'hagi de recórrer a trucar un mòbil que dugui el maquinista quan treballa. El document també indica que el responsable del centre de control va donar positiu en un test d'alcohol que li van fer llavors, si bé això no hauria tingut cap implicació en l'accident.
RAC 1 migdia.
Anem ara a Madrid perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, admet que es va reunir en secret amb l'Associació de Fiscals Conservadora, però nega que fos per pressionar-los. El diari El País explica avui que aquesta organització es va significar políticament amb el PP i que li va arribar a demanar a Feijóo que derogui algunes lleis de tota l'etapa de Pedro Sánchez. El govern espanyol l'acusa de maniobrar en la foscor amb el poder judicial. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. L'acusació és del ministre Félix Bolaños, l'ha feta fa poc més de mitja hora. Feijóo diu que és una reunió normal, però no aclareix res del que van parlar més enllà de qualificar-la de cordial.
Le pedimos desde el gobierno que dé explicaciones de por qué se reúne con parte del poder judicial a oscuras, de manera clandestina, para prometerles qué, exactamente qué compromisos adquirió con una parte del poder judicial sobre derogar, retroceder leyes en nuestro país.
Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación. Y les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal, en la independencia.
Segons El País, l'Associació de Fiscals Conservadora va fer pinya amb Feijo. El Mundo ja explicava la setmana passada que Feijo es va comprometre a no renovar el CGPJ, mantenint, per tant, la majoria conservadora.
Bolaños i Feijo han parlat d'aquest tema a Madrid. Els actes del 2 de maig, que és el Dia de la Comunitat, hi ha polèmica perquè el govern d'Isabel Díaz Ayuso acaba de prohibir al ministre Bolaños l'accés a una tribuna d'autoritats d'una desfilada militar.
Sí, en canvi, Alberto Núñez Feijo sí que hi era com a cap de l'oposició. Isabel Díaz Ayuso feia dies que amenaçava en vetar la presència del ministre Bolaños perquè deia que ja hi havia representat el govern espanyol en la figura de Margarita Robles. Bolaños s'hi ha presentat, li han donat cadira a primera fila en l'acte institucional, tot i les amenaces, però no l'han deixat accedir després a la tribuna d'autoritats de la desfilada. Un responsable de protocol li ha vetat l'accés.
Ara són les 2:20. L'osteòpata, acusat de 23 abusos sexuals a les seves pacients, assegura que sempre va actuar amb criteris professionals i terapèutics. Així s'ha defensat el primer dia de judici, en què li demanen més de 100 anys de presó. Des de l'Audiència de Barcelona, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia. Sí, en una declaració de tot just 3 minuts i només responent les preguntes de la seva defensa, l'acusat s'ha limitat a negar les acusacions, assegurant que sempre va actuar en benefici de les pacients.
Yo siempre he actuado correctamente, con los conocimientos que yo tenía y para la finalidad del paciente, nunca para ninguna otra finalidad que no fuera puramente la terapéutica.
Però les 23 dones relaten abusos camuflats de teràpia. Entre el 2013 i el 2016, l'home hauria aprofitat les sessions per mal d'esquena o mal d'estómac per tocar-los als pits, als genitals i fins i tot en alguns casos introduir els dits a la vagina. L'advocada d'alguna de les víctimes, Laia Serra, explica que moltes hi arribaven abans o després de parir i que consideraven l'home una eminència i per això els va costar reconèixer els abusos.
A l'etapa vital en el que estaven aquestes dones i el fet d'aquesta confiança incrementada absoluta en aquest bon fer terapèutic va fer que les dones tinguessin una extrema dificultat, no?, per detectar aquesta situació.
La vintena de víctimes declararan els propers dies a porta tancada. A més dels 111 anys de presó, li reclamen una indemnització superior als 250.000 euros.
Però no ens movem de l'Audiència de Barcelona perquè acabem de saber el perquè d'una notícia que us avançava Racó diumenge, que és l'absolució de la família acusada de blanquejar diners del tràfic d'armes a través d'una guingueta de Montjuïc. Què diu aquesta sentència, Benet?
Doncs que tot i que el pare i el fill de la família tenien condemnes de presó perquè els van trobar un arsenal a casa, ni en aquells judicis ni tampoc en el d'ara s'ha demostrat que es dediquessin a vendre les armes. De fet, el fill va assegurar que les tenien per col·leccionisme. El tribunal estira les orelles a les acusacions perquè no han fet cap esforç per demostrar que aquests diners vinguessin de la venda d'armes. I com recorda la defensa de l'advocat Cristóbal Martell, si no es demostra el delicte de tràfic, no pot haver-hi blanqueig. Els jutges creuen, a més, que es pot dubtar sobre com van aconseguir pisos, pàrquings i vehicles. Segons l'acusació, havia de ser sí o sí del tràfic d'armes, però la sentència apunta que podria ser per beneficis del bar Nuri, just al costat del MNAC, que els acusats no declaraven Hisenda, una possible infracció que, en tot cas, ells no són encarregats de jutjar. Per tot plegat, com us va avançar Racó diumenge, els absol. Els demanaven 5 anys de presó i 1,5 milions d'euros.
Més coses. A partir d'avui es tanca l'accés a la zona dels búnquers del Carmel durant el vespre i la nit. Per tant, no s'hi podran a veure la posta de sol, un dels grans reclams d'aquesta zona. L'Ajuntament de Barcelona hi ha instal·lat una tanca de 2 metres d'altura al voltant de les antigues bateries antiaèries. L'objectiu és protegir les restes arqueològiques i preservar el descans dels veïns, perquè s'hi concentren molts turistes i s'hi fan botellons i festes. Mar Poyato.
L'Ajuntament de Barcelona espera que la tanca i l'horari serveixi per impedir que s'aglomeri la gent i s'hi facin festes il·legals fins a la matinada. El recinte estarà obert cada dia des de les 9 del matí fins a 7:45 del vespre a l'estiu, i a l'hivern l'horari es reduirà fins a 6:45 de la tarda. En paral·lel a la instal·lació de la tanca, la Guàrdia Urbana també adaptarà el dispositiu per continuar mantenint la convivència i evitar conductes incíviques. Alguns veïns, però, creuen que la tanca no servirà per aturar la massificació de la zona.
L'últim any, l'Hospital Clínic ha atès gairebé un 40% més de primeres visites de dones embarassades o que acaben de parir amb problemes de malestar emocional o trastorns de salut mental. En total, l'any passat van atendre més de 400 primeres consultes. La cap de la Unitat de Salut Mental Perinatal, Alba Roca, explica que el postpart és un moment de risc per moltes dones.
Es calcula que una de cada 5 dones tindrà alguna patologia mental durant el seu embaràs o postpart. I això són números que s'estableixen a nivell internacional i es van repetint, és a dir, un 20% de mares, que és un número molt elevat. Sí que és veritat que dintre d'aquest 20% anem des dels casos més lleus fins als casos més greus.
Doncs aquests casos més greus s'atenen a l'Hospital de Dia Mare Bebè, pioner al país, que els últims 5 anys ha atès 250 mares. Una d'elles és la Federica.
La Federica va arribar a Catalunya un mes abans que comencés la pandèmia de Covid. Amb tota la família a Itàlia, es va quedar embarassada de bessons, però un va morir poc abans del part. Una situació que li va generar molta ansietat i molta por que li passés alguna cosa dolenta al nadó, que sí que va néixer. La seva ginecòloga la va derivar a la unitat de salut mental perinatal del Clínic i va arribar quan la Mir tenia 5 mesos i ara ja en té 13. La Federica explica que ha après a ser mare.
Que yo tenía miedo de acercarme a él. No quería acercarme porque me daba miedo de poder hacer algo malo. Y aquí aprendo a ser madre. Las madres no tienen que tener vergüenza de si sienten algo que no está bien. Porque el mundo dice que las madres tienen que anularse y ser súper felices de tener ese vínculo, de ver a su niño en el día del parto y, oh, Dios mío, es maravilloso. Y no siempre pasa eso. Y a veces te avergüenzas de no sentir eso.
Una de cada 5 mares desenvolupen patologies mentals durant l'embaràs o el postpart. De fet, és en els 3 primers mesos després del part quan les dones tenen entre 2 i 3 vegades més de risc d'haver d'ingressar per problemes de salut mental.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
D'aquí a poc més de 4 minuts arribarem a 2:15. El Barça i el Madrid juguen avui els seus partits de la 33a jornada de Lliga, que, Xavi, pot ser decisiva pel desenllaç del campionat.
Sí, obrirà la jornada del Barça, que rebrà l'Osasuna a 8:15, i a les 10 el Madrid visitarà la Reial Societat. I el Madrid i l'Osasuna afronten aquests partits condicionats per la final de Copa que jugarà dissabte a l'estadi de la Cartuja. A Iago Barrasate ja ha avisat que reservarà jugadors per enfrontar-se al Barça, i Ancelotti tampoc no arriscarà, no? Ahir, Mendy, Alaba i Modric ja van quedar fora de la convocatòria, i avui Benzema també n'ha sortit a última hora. I tot plegat, recordem, amb el Barça a 8 punts de ser campió, ja sigui sumant-los ell o perdent-los al Madrid.
RAC 1 migdia.
Sembla propici perquè el Barça acabi de donar el cop definitiu a la Lliga, si més no els ingredients hi són tots: jugar a casa contra un equip que farà rotacions, i per acabar-ho d'adobar, el Madrid juga al camp de la Reial Societat, que és quart a la Lliga i amb baixes importants per a l'equip d'Ancelotti. Anem a pams, però, i comencem amb la prèvia del Barça-Osasuna, que obre aquesta 33a jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà a 8:15 del vespre al Camp Nou. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb el retorn de Dembélé i els bons números de Rafinha, ara el dubte és saber què farà Xavi a l'extrem dret.
Pel que sabem, a RAC1, Dembélé encara no pot optar a ser titular per raons físiques aquest vespre contra Osasuna. Després de 3 mesos d'inactivitat i d'haver reaparegut just contra el Betis disputant 17 minuts, s'anirà amb molt de compte amb ell. La previsió és que pugui jugar entre 30 i 45 minuts, i ens l'hem d'imaginar a la segona part. Per tant, Rafinha no ha de veure perillar la seva titularitat. Dembélé és la nieta dels ulls de Xavi, però el seu retorn coincideix amb el millor moment de Rafinha, que està ajudant l'equip amb molt protagonisme. Porta ara mateix 10 gols i 11 assistències en totes les competicions. Per això Xavi n'està molt satisfet.
No, el Rafa és molt important, ja, i també amb l'Ousmane han jugat molts partits junts, poden jugar junts, està clar, no? Els bons futbolistes sempre s'adapten bé i poden jugar al mateix temps. El Rafa està fent una gran temporada. L'altre dia li vaig dir personalment, està fent una molt bona temporada, una gran temporada, diria, no? Amb números, amb treball, marcant diferències. Bé, estic molt content amb Rafa, molt.
Ara mateix ningú de l'equip passa al davant de l'aportació de Rafinha com assistent, superant les 7 de Lewandowski i precisament també de Dembélé. I si ens fixem en els 10 gols que ha marcat Rafinha, 6 els ha fet precisament des que Dembélé va lesionar-se el 28 de gener a Montilivi. Per rebre Osasuna, la llista és la mateixa que la de dissabte. Recordem que l'única baixa que té l'equip és la de Sergi Roberto, i que a la llista s'hi manté el debutant de 15 anys, Lamine Yamal, que, si tot va bé, continuarà tenint minuts després de les bones sensacions que va deixar contra el Betis en la seva estrena històrica, en què gairebé marca i assisteix entre els aplaudiments del Camp Nou.
Ah, per tant, sobre aquest dubte a l'extrem dret, amb qui et quedes? O amb els dos, Marta, Rafinha, Dembélé?
No, com que hem explicat que d'entrada a Dembélé no l'hem d'esperar a l'11 titular, l'11 que imaginem és amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Pedri, De Jong d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
El Barça, Marta, que vol refermar les bones sensacions demostrades contra el Betis en l'últim partit, també al Camp Nou.
Exacte, Xavi no és partidari d'anar amb la calculadora a la mà, fent números amb la classificació al cap, sinó que vol que tothom estigui amb els cinc sentits focalitzats en la feina que tenen entre mans, és a dir, guanyar Osasuna i no fer el préssec per escurçar el camí cap a la consecució definitiva del títol.
Guanyar demà i tenir bones sensacions per nosaltres doncs és molt important. Bé, demà doncs, tenim aquest partit a casa contra Osasuna, ells no sé si estan més enfocats de cara a la Copa, però nosaltres ens hem d'enfocar en nosaltres mateixos, tenir aquesta identitat que vam mostrar l'últim dia i sí, ser més constants. Bé, hi ha hagut diferents etapes durant la temporada que les hem tingut, però sí que és veritat que últimament no la teníem i això és el que hem de mostrar demà, no? Aquesta continuïtat, sí.
Saben que no poden deixar d'escapar l'oportunitat d'aquest vespre contra un rival que a més estarà pensant ja en la final de Copa contra el Madrid d'aquest dissabte.
Ellos tendrán en mente la final de Copa, ya he dicho. Creo que es quizá el partido más importante de la historia de Osasuna, ¿no? Seguro que lo gestionarán de diferente manera que si no tuvieran esta final. Vamos a ver, pero sí, lo tendrán en mente, claro, pero también querrán competir bien aquí. El mejor entrenamiento es un partido, ellos ya tienen el objetivo en la liga hecho, pero querrán competir bien y es un equipo que compite de maravilla y que nos puede poner muchos problemas mañana.
Amb el derbi de Cornellà i la possible celebració del títol a l'horitzó, Gavi, Valde, Kessié, Ferran Torres i Dembélé hauran d'anar en compte perquè estan apercebuts de sanció.
Ah, Dembélé també?
Dembélé també, sí.
Mare meva, ara que ha tornat, imagina't. Marta, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
I al davant el Barça tindrà un equip que arriba despistat al Camp Nou, més pendent de la final de Copa de dissabte que no pas del partit d'aquesta tarda. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, esperem uns quants canvis en l'11 de Iago Barrasate.
Sí, l'equip ha viatjat aquest matí a Barcelona amb 5 jugadors del filial convocats i s'espera que com a mínim un d'ells, Jorge Rando, surti de titular en defensa. Ara s'ha de deixar a Pamplona Nacho Vidal i David García per precaució tots dos i té dues baixes forçades que de fet ja li van bé pensant en aquesta final de dissabte per arribar amb cames més fresques. D'una banda és Moncayola, que avui no pot jugar per acumulació de targetes, i l'altra és Abde, que és l'extrem cedit pel Barça, que per la clàusula de la por que el club blaugrana han posat aquesta temporada la majoria dels seus cedits avui no ho podia jugar si no era previ a pagament d'una quantitat de diners al voltant dels 300.000 euros. Malgrat però que les mirades estiguin posades en la final de Copa de dissabte, una oportunitat històrica per poder guanyar el primer títol de la història d'Osasuna, Arrasate ha intentat en aquestes últimes hores que els seus jugadors se sentin primer en el partit d'avui al Camp Nou, i a la prèvia el tècnic ha assegurat que el partit d'avui és important, pot ajudar-lo a definir quin serà l'11 de dissabte de la Cartuja i que també és important sortir-ne amb bones sensacions.
Sí, vamos contra el líder en su campo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Dificultad y también desgaste, ¿no? Entonces, bueno, estamos ilusionados porque es una semana especial y bueno, tenemos que pensar primero en el partido de mañana, a ver si somos capaces de hacer un buen partido porque el escenario sí lo requiere, ¿no? Necesitamos también sensaciones y bueno, tenemos que aprovechar para eso también el partido de mañana.
Declaracions, doncs, de Arrasate. Ja et dic que estem tenint uns quants problemes amb aquesta connexió. En qualsevol cas, intentarem recuperar-la. Ja feia una mica l'intent, a veure si ara és possible acabar d'explicar la prèvia de l'Osasuna amb la Laia. Laia, sobre l'àrbitre, qui xiularà avui al Camp Nou? Aquest mateix, això mateix. Bon xiulet per acabar la crònica d'Osasuna. En qualsevol cas, pendents de Iglesias Villanueva, que serà qui xiuli amb l'ajuda al bar de Burgos Bengoetxea. I a veure si podem recuperar la Laia, perquè més enllà del Barça, de l'Osasuna, en definitiva de la prèvia esportiva, també hi ha un apunt a comentar sobre el que és aquest trasllat del Barça a l'estadi de Montjuïc, és a dir, a l'estadi olímpic Lluís Companys, perquè avui havia de començar aquell termini perquè els socis poguessin sol·licitar el passi temporal o el passi de temporada. Doncs bé, hi ha hagut algun canvi, oi, Laia?
Sí, perquè quedaven uns últims detalls pendents per posar-ho tot en marxa i per això, finalment, no serà avui quan s'obri aquest procés de sol·licitud del passi de temporada
a Montjuïc, sinó que serà a partir de demà a les 12 del migdia a través d'un formulari online que el club posarà a disposició a la seva pàgina web i distribuirà. Durant les primeres 48 hores, és a dir, des de demà i fins divendres, tindran preferència els abonats que aquesta temporada han assistit a més del 85% de partits al Camp Nou, i a partir de divendres dia 5 el procés s'obrirà ja per a tots els socis abonats. En total hi haurà, recordem, 27.385 localitats per abonats de les 49.472 totals de places que hi haurà a l'estadi de Montjuïc. De totes maneres, hem de tenir en compte que si hi ha més demanda de les 27.000 i escaig localitats disponibles pels abonats, és a dir, més socis que vulguin el passi de temporada, hem de tenir en compte que tothom el podrà tenir i serà partit a partit quan, en cas que se superi la demanda, hi haurà un sorteig per determinar quins són els socis que poden assistir a cada un dels partits. Recordem també que el que vulgui el passi de la temporada per Montjuïc haurà d'escollir entre quatre zones: tribuna, lateral, gols i corners, amb preu d'entre 1.738 euros pel passi de temporada a tribuna, al 732, que en aquest cas serà més econòmic als gols. Hi haurà descomptes per les localitats amb visibilitat reduïda i recordem que no s'assignarà un seient a cada un dels passis, sinó que el que faràs és reservar només la zona. I durant el trasllat de Montjuïc, els abonaments del Camp Nou quedaran congelats. Si algun soci no vol anar a l'estadi olímpic, no passa res. Quan es torni al Camp Nou, recuperarà el seu abonament sense haver de fer cap tràmit extra.
Perfecte. Laia, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Tornem a la Lliga, parlem ara del partit que tancarà la jornada d'avui. Serà a les 10, Reial Societat, Reial Madrid, quart contra segon, i amb una novetat important a la convocatòria de l'equip blanc, Damià López. Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Perquè Benzema ha caigut a última hora de la llista.
Sí, serà un Madrid sota mínims, el d'aquesta nit a Noeta, moltíssimes baixes importants, a totes les ja sabudes se suma la de Karim Benzema, que no ha entrat a la convocatòria aquest matí. No hi ha cap informe mèdic per part del Madrid, per tant, es tracta d'una qüestió de descans, mirant el que li ve ara al Madrid, la final de Copa i l'eliminatòria de Champions contra el Manchester City. A banda de Benzema, tampoc hi serà l'altre punyal ofensiu, Vinícius, sancionat, igual que Camavinga, i són baixa per lesió Alaba, Mendy i Modric. Un partit al d'avui ja sense objectius reals pel Madrid. Veurem què haurà passat abans el Barça o Osasuna, però que recorda el de la setmana passada a Montilivi. I el d'avui potser encara és més complicat. Els compromisos decisius ja arriben en pocs dies i el rival d'avui del Madrid, la Real Societat, s'està jugant a la Champions la temporada que ve. De l'equip donostiarra en parla Carlo Ancelotti.
Sí, lo hayan un partido exigente porque jugamos contra un buen equipo, tenemos algunas bajas por algunas lesiones, algunos jugadores no pueden jugar porque es suspendido, entonces va a ser un partido difícil, un horario del partido que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo para hacer un buen partido.
Ara mateix fa bon temps a Donosti, un dia ben assolellat, encara que a les 10 de la nit, quan comenci el partit, ja s'espera que hi hagi aquí una temperatura d'uns 10 graus. Com dèiem abans, el Madrid avui lògicament sortirà a competir, a intentar guanyar el Real Arena, però ja sense pràcticament opcions a la Lliga, el pensament estarà fixat a la Cartuja, la final de Copa contra Osasuna dissabte, i en el Bernabéu, 3 dies després, l'inici de la batalla contra el City.
Gràcies, Dami. Aquesta tarda nit, doncs, pendents d'una jornada que, insistim, pot ser decisiva pel desenllaç de la Lliga. RAC1, ens hi posarem a 2:15. Primer amb el Barça Osasuna, després amb el Reial Societat Madrid. Per cert, avui també a jugar l'Almeria Elx a 8:15. Partit important per les aspiracions dels blanquiblaus de l'Espanyol de quedar-se a la primera divisió. Tot plegat, l'endemà que es tanqués la 32a jornada, i destaca sobretot la victòria del Girona, que suposa la salvació matemàtica dels gironins.
Centra la pilota, Riquelme, segon pal, la rematada, gol! Gol! Gol, 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 Girona! Mi arma, gol de Juanpe, el segon pal, caçant la pilota en una postura acrobàtica. Gankov, topant darrere, Tati, gol! Sevilla 0 Girona 2.
Els gols de Juanpe i de Tati Castellano certifiquen la permanència matemàtica a primera divisió i no només això, també apropen al Girona el somni de jugar a Europa, perquè en l'altre partit jugat ahir l'Atlètic Club Bilbao va empatar a Mallorca i ara els gironins són a només 3 punts de la setena plaça. Per tant, gran temporada de l'equip de Mitchell, a qui, per cert, el club té intenció de renovar fins al 2026. Ho ha confirmat aquest matí al Món RAC1 el director esportiu Quique Cárcel, després el sentim, però abans, Miquel Agut, bon dia.
Buenos días, mi arma, Xavi Recalada, com estàs?
Sí, molt bé. I vostè, bé, no? Després d'aquesta victòria, continua la bona ratxa del Girona.
Exacte. De fet, el Girona, en els últims 7 partits, només ha perdut un, que és el del camp del Valladolid, ha empatat al camp del Barça, ha guanyat el derbi contra l'Espanyol, ha guanyat a casa contra el Madrid, ha guanyat el camp del Sevilla, compta amb el tram final de temporada del Girona, que és el tercer millor equip de la segona volta de la Lliga. Uns números fantàstics de l'equip de Mitchell, que, com deies ara, amb la permanència a la butxaca, el que mira és a Europa. I atenció al calendari, el Mallorca a casa dijous. Després, com diria Ancelotti, visita Sant Sebastián per jugar contra la Reial Societat. El Betis passarà per Montilivi, desplaçament al camp del Celta, visita del Villarreal a casa i desplaçament al camp de l'Osasuna a l'última jornada. O sigui, a casa, Mallorca, Betis i Villarreal, a fora, Reial Societat, Celta i Osasuna, són els partits que li queden al Girona per intentar aspirar a Europa a final de temporada.
Doncs veurem aquest calendari al Girona com li van les coses. Sí que és cert que podríem dir assequible. A més, aquesta jornada mateix hi ha un partit important per les aspiracions gironines en aquest sentit, que és el duel entre l'Atlètic Club i el Betis, que són dos els dos equips, de fet, que precedeixen els gironins a la classificació. Què diuen el tècnic Mitchell, també la plantilla, sobre aquesta aspiració europea, podríem-ho així?
Doncs qui és més mesurat i fa servir eufemismes és l'entrenador, que defuig de parlar de la paraula Europa. Qualsevol manera de fer-hi la volta, qualsevol circunbloqui és bo, menys dir Europa directament.
No descarto nada, pero no es el objetivo. El objetivo es llegar lo más arriba posible. El objetivo que se puso el equipo son los 53 puntos, que es hacer historia, porque seríamos el mejor equipo. Es verdad que el Girona solo ha estado 3 años en primera división, pero seríamos el mejor equipo de esos 3 años.
I qui si era més directe és atrevit al camp i també a la zona mixta és Rodrigo Riquelme, jugador ahir impressionant sobre la gespa del Ramon Sánchez Pizjuán, MVP del partit, que en declaracions a RAC1 deia, reconeixia que l'objectiu a partir d'ara és Europa.
Si queréis jugar en Europa la temporada que viene.
Bueno, es el objetivo ahora mismo que nos ponemos. Nosotros somos un equipo ambicioso y queremos siempre aspirar a lo máximo.
Veurem què passa dijous en el següent partit contra el Mallorca a Montilivi a 8:15, que no va dir l'afició, que és un horari estrany per un dia feiner, 8:15 dijous. Tornarà Arnau, sancionat ahir, Estuani, es dubta, veurem si arriba, i el Mallorca es plantarà a Montilivi amb dues baixes molt sensibles en defensa per sanció, Mafeo i Raillo.
Perfecte, Miquel, moltíssimes gràcies.
Adeu.
I ara ho dèiem, el Girona vol renovar Mitchell, si més no, fins al 2026. Ho ha desvelat Quique Cárcel aquest matí mateix al Món RAC1, on també ha parlat d'aquesta possibilitat de jugar a Europa la temporada que ve. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Dimecres passat, Mitchell va anar a veure el Manchester City Arsenal després de golejar 4-2 al Madrid el dia abans, i allà no només es va fotografiar amb Pep Guardiola, sinó que va encarrilar el seu futur. Els propietaris del City Football Group els agrada, i molt, pel present i pel futur, i és per això que Quique Cárcel ja té una oferta preparada per dues temporades més. Ho ha desvelat aquest matí al Món RAC1.
La veritat és que el que volem és que, bueno, que aquesta renovació que ja tenim d'un any més, pues, se pugui ampliar més anys, perquè volem fer, com he dit abans, projecte.
Per tant, tu creus que això, estem parlant d'un, dos anys més?
Sí, la idea és intentar que mínimament pugui tenir 2 anys més.
Més enllà d'això, ho dèiem abans, el Girona està a 3 punts de la Conference League, però Cárcel reconeix que, almenys per ell, jugar a Europa no és el millor escenari a hores d'ara.
Nosaltres som professionals, el que volem és quedar el més a dalt possible. Si la pregunta és pensant una miqueta en el futur, jo crec que no som un club preparat per jugar encara, doncs, dijous, diumenge. Penso que no seria una notícia que, diguem-li, a mi almenys no seria la cosa que m'entusiasmaria, però, òbviament, el que intentarem és felicitar, perquè també al final és història, i si algun any pots jugar a Europa, doncs tindrem que fer el pas de preparar-nos i intentar fer-ho el millor possible. No?
Tot plegat en una conversa en què el director esportiu del Girona ha afirmat que intentarà retenir el màxim de jugadors possibles, aprofitant que els futbolistes cada vegada estan més compromesos amb el projecte Girona i ja no veuen el club com un lloc de pas.
coses, el Barça ja té rival per la final de la Champions femenina. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia.
I serà el Wolfsburg.
Sí, perquè les alemanyes van guanyar ahir per 2-3 l'Arsenal a l'Emirates Stadium en el partit de tornada d'aquestes semifinals. Ho van fer amb un gol quan faltaven 2 minuts pel final de la pròrroga i davant més de 60.000 persones, una xifra que suposa un nou rècord en un partit de Champions femenina a Anglaterra. Serà, per tant, la 6ª final de la Champions pel Wolfsburg, que va guanyar les dues primeres, el 2013 i el 2014, i n'ha perdut les 3 últimes, 2016, 2018 i 2020, contra el mateix rival en aquelles ocasions, l'Olympique de Lió. L'últim precedent contra el Barça va ser a les semifinals de la temporada passada. Recordem que les de Jonathan Giraldez aleshores es van classificar per la final després de guanyar 5-1 al Camp Nou i perdre 2-0 a Alemanya.
Són 3:15, ara la resta del futbol.
Aquesta nit es tanca la jornada 34 a la Premier amb un derbi londinenc entre l'Arsenal i el Chelsea a l'Emirates. L'Arsenal fa 4 partits que no guanya, amb 3 empats i una derrota, però si suma els 3 punts tornarà a prendre-li el lideratge al Manchester City, que això sí, tindrà encara 2 partits menys que l'equip de Mikel Arteta. A França, el diari L'Equip assegura que el PSG està molest amb Leo Messi perquè ahir l'Argentí va marxar cap a l'Aràbia Saudita sense el permís del club. Resulta que Messi se'n va anar argumentant que tenia qüestions comercials que no es podien ajornar i per això, vaja, el club, el PSG, no li ha fet gens de gràcia, ni tampoc als seus companys, que a més van veure com Messi es va saltar l'entrenament obligatori després de la derrota per 1-3 contra l'Orient. I a Alemanya, aquesta nit sabrem qui és el primer finalista de Copa. Serà o bé el Friburg o bé el Leipzig. Demà sortirà l'altre de l'enfrontament entre l'Stuttgart i l'Eintracht de Frankfurt. I encara pel que fa a l'àmbit internacional, la selecció espanyola ja sap els seus rivals a la primera Nations League femenina de la història. Són Suècia, Itàlia i Suïssa. De tornada a casa nostra, i pel que fa a l'espanyol, Miquel Azparren s'ha incorporat avui com a nou coordinador del futbol base del club, càrrec en el qual substitueix Luis Vicente Mateo.
I obrim plana poliesportiva parlant de bàsquet, perquè entre avui i demà es poden decidir els dos primers equips classificats per la Final Four de l'Eurolliga. Un pot ser el Partizan, si guanya el Madrid aquest vespre, l'altre el Barça, si demà s'imposa els Alguiris. I tot plegat ho seguirem a RAC1, recent aterrat a Belgrat. Dani Aguilar, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
I apuntant a enlairar-se cap a Kaunas, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem pel Partizan Madrid d'aquest vespre, a 8:45. Dani, encara amb el record de la tangana al Wizzing Center ben present.
La capital de Sèrbia és avui la capital del bàsquet continental i és on s'hi troben posades totes les mirades. Avui en el tercer partit de quarts de final entre Partizan i Madrid, que ens retorna a ambients pretèris. Tota la ciutat mira cap a l'Stark Arena mentre els cossos de seguretat, el club de Belgrat i l'Eurolliga desplegaran un ampli dispositiu perquè es limiti a un partit de bàsquet, amb acompanyament especial previst en el curt trajecte que ha de fer el Real Madrid fins al pavelló des del seu hotel de concentració. És un dels elements que ha destacat avui l'Eurolliga, que ha definit el partit d'alt risc amb vigilància continuada durant tota l'estada del Madrid a Belgrat i reforçant la seguretat al pavelló durant l'enfrontament, sobretot al voltant de la banqueta visitant. Amb la intenció d'allunyar-se de tot el que no sigui bàsquet, Xus Mateo, tècnic blanc, apel·lava ahir a la unitat.
En un campo difícil, que seguramente nos pondrá las cosas complicadas, muy complicadas, pues estar más juntos que nunca, sin duda. Habrá momentos malos y en esos momentos, sobre todo, es cuando más unidos tenemos que estar.
I és que l'empresa, pel que fa a l'estrictament esportiu, és inaudita. Mai ningú no ha remuntat un 2-0 en contra. Avui, recordem-ho, sense els 4 sancionats per la batalla campal del segon partit. I a Bussel, Dec, que això sí, ha viatjat per un possible quart partit, Panter i Lesort.
I el guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al vencedor del Barça, Žalgiris, i els blaugranà ho tenen tot de cara per assegurar-se la tercera Final Four consecutiva, perquè se'n van cap a Kaunas amb 2-0 al seu favor. L'equip marxa d'aquí a una mica més d'una hora cap a Lituània amb l'objectiu de no retornar l'eliminatòria al Palau i un any més al Mundet amb l'equip.
Sí, RAC1 fidel a la tradició de ser en aquests quarts de final i volem ser també a la desena Final Four de l'Eurolliga des de que es va fundar aquesta casa. Xeres estava molt tranquil abans de marxar, conscient que és una eliminatòria que amb el canvi d'escenari canvia de tarannà. Les entrades pel partit de demà estan exaurides des de fa setmanes i això es notarà en el rendiment dels lituans, un equip que presenta un magnífic rendiment al seu pavelló. Només Maccabi i Olympiacos han fet millors resultats a casa en aquesta temporada durant la Lliga regular. El tècnic ha perdut un tercer partit molt semblant al segon, on els laguna van tenir molts problemes al darrere, i insta els seus homes a no especular amb el 2-0 en aquesta eliminatòria.
Seguramente como cualquier equipo se sienta mucho más cómodo en casa. Tiene 15.000 personas por detrás suyo, ¿no? Y para nosotros lo más importante es igualar esta intensidad, igualar este deseo, ¿no? Y ir ahí con la idea como si estuviera 0-0. Yo creo que si tú vas ahí pensando a 2-0 y puedo hoy quizá no dar máximo, pues volveremos bastante tristes a Palau, no, con 2-2 si vamos con esta mentalidad.
Diu Xaràs que vol estalviar-se ficar el guiris en aquesta sèrie i estalviar també jugar més partits del compte a la seva plantilla. L'equip ja ha arribat aquí a l'aeroport, ens enlairem a les 4 sense Corey Higgins, que es perd el tercer i el quart partit de la sèrie per problemes d'esquena.
Per tant, RAC1 en directe en aquests dos partits, un avui al Partizan Madrid i demà amb el Mundet en els Alguiris Barça. Anem al tenis ara, avui comencen els vuitens de final del quadre masculí del Masters 1000 de Madrid amb Carlos Alcaraz enfrontant-se a l'alemany Zverev.
Sí, el murcià buscarà classificar-se per quarts en el que serà la reedició de la final de l'any passat en què Alcaraz va derrotar Zverev per proclamar-se campió en 2 sets, 6-3 i 6-1. El partit serà a partir de les 4 i si Alcaraz passa s'enfrontarà als quarts al rus Khachanov, que aquest matí ha guanyat el seu compatriota Rublev en 2 sets. També s'ha classificat ja per quarts el rus Aslan Karatsev, número 121 del rànquing ATP, que ha donat la sorpresa eliminant en 2 sets el número 3 del món, el seu compatriota Daniil Medvedev. També ha passat l'alemany Daniel Altmaier, que s'ha desfet en 2 sets del balear Jaume Munar, i precisament el Maier serà el rival dels a quarts de final d'Alejandro Davidovich, que a aquesta hora acaba de començar el seu partit contra el croat Borna Choric. De cara a la tarda, el marge d'Alcaraz també en destaca, per exemple, el duel entre el grec Tsitsipas i el valencià Bernabé Zapata.
I al quadre femení, Oriol, els quarts de final ja han començat avui, ara mateix amb els dos primers encreuaments.
Sí, ara és en joc el duel entre l'egípcia Sheriff, número 59 del rànquing Wida, i la bielorussa Sabalenka, que és número 2, ara mateix amb empat a 1-7, i de cara al vespre s'enfrontaran la grega Sakari i la romanesa Begu, que ahir es va desfer de Paula Badosa amb un doble 6-4. Les altres dues semifinalistes se sabran demà. Una sortirà de l'enfrontament entre l'estat estatunidenca Pegula i la russa Kudermetova, i l'altra del duel entre la número 1 del món, la polonesa Świątek, i la croata Martic.
I Gemma, què ens falta per saber?
Que s'està disputant la segona etapa de la Vuelta femenina, la Vuelta ciclista, avui entre Oriola i Pilar de la Horadada de 105 quilòmetres, amb Anna Henderson del Jumbo Visma com a líder amb el mallot vermell. I a la Titan Desert en mountain bike, avui s'està disputant la tercera etapa entre Encop i Fesú de 129 quilòmetres. Vera i Kenny Loser són els líders de la general.
Mira, i un apunt de futbol acabem de saber ara mateix. Roda de premsa de Guardiola, prèvia al partit de Lliga, doncs ve a parlar de Broine. Ja sabeu que teníem les alarmes franceses perquè 10 dies del partit contra el Madrid tenia unes molèsties. Diu Guardiola que comença a moure's i a falta de l'entrenament d'aquí unes hores acabarem de veure com està el belga, el migcampista belga del Manchester City. Per tant, bones notícies, o si més no, indici de bones notícies. Veurem si acaben de confirmar-se amb l'entrenament d'aquesta tarda. I encara una cosa més, aquesta del Mundial de Superbikes, perquè arriba el Mundial al circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana, dia 5, 6 i 7 de maig. Podràs viure l'espectacle més salvatge sobre dues rodes, 7 curses apassionants amb els grans noms de les Superbikes: Bautista, Rea, Toprak, Petrucci, Redding, Garner, Vierge, Lecuona, i a més podràs entrar al paddock amb la teva entrada general. Informació i entrada a la venda a catsbk.com i circuitcat.com. 7 minuts i les 3. Ara venim.
RAC 1.
Fantàstic és conquistar el cim d'una muntanya.
Fantàstic és arribar sense conèixer ningú i sortir amb les millors amistats.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'estiu esteu, les colònies de la gent.
Reserva plaça a xanescat.gencat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Entra a renfe.com i compra el teu bitllet per viatjar fins a Madrid. El servei AVE de Renfe posa a disposició dels clients fins a 27 circulacions diàries entre Barcelona i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix del millor servei al millor preu.
Renfe, el teu tren.
aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi, una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1.
D'aquí a 4 minuts i mig arribarem a les 3. Roger Mas, Nacho Vegas i Blanca Llum Vidal són alguns dels caps de cartell del 26è Festival de Poesia de Barcelona, la proposta que inundarà de lletres la ciutat del 9 al 16 de maig. Programa més de 50 activitats amb 180 participants d'arreu del món, Maria Cusó.
El tret de sortida el donarà el pregó de Josep Piera, guanyador del 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Després, el col·lectiu Poetry Spam farà una cercavila pels carrers de la ciutat fins a la sala Paral·lel 62, on començarà l'espectacle El viatge de Roger Mas, creat especialment per l'ocasió. I és que un dels objectius del festival és connectar la poesia amb altres disciplines. En parla la seva comissària, Maria Callís, a RAC1.
Té la intenció d'anar més enllà i amb això volem dir portar la paraula més enllà, que ja és una cosa que fa la poesia, però també portar els actes poètics i la concepció que tenim de la poesia més enllà del que podríem preveure.
El festival manté els seus tradicionals escenaris, com són els jardins de la Casa de la Misericòrdia i el Museu Marès, i acull noves seus, com el cementiri del Poblenou, que acollirà una proposta coral de versos de Sònia Moll. A més, el 16 de maig, el Palau de la Música acollirà el 38è Festival Internacional de Poesia, amb noms com Anna Martins, o la Novo, o la Gipsy, Abu Saleh, entre d'altres.
Encara parlant de lletres, Eduard Márquez, Josep Ortiz i Cristina García Molina són els finalistes al Premi Llibreter d'aquest any.
És el premi que atorguen les llibreries de Catalunya a través del Gremi de Llibreters per reivindicar el seu paper com a prescriptores de la literatura. Eduard Márquez opta el premi per l'obra 1969, Ortiz per l'Artefacte i García Molina pels Irredems. En l'apartat d'altres literatures dedicat a autors traduïts, el guardó se'l disputaran La promesa del sud-africà Damon Galgut, Eufòria de la sueca Elin Kulhet i L'aigua del llac no és mai dolça de la italiana Giulia Caminito. Els guanyadors s'anunciaran d'aquí un mes, el 8 de juny.
Àngels Gunyalons no participarà de la Gira de l'Alegria que passa, l'últim musical de creació de Degoll de Gom que està triomfant aquests dies al Poliorama.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
El muntatge, un dels èxits d'aquesta temporada, farà una gira per Catalunya a la tardor, però Gunyalons no hi podrà participar per motius d'agenda.
Així ho ha explicat ella mateixa aquest matí al Món a RAC1. L'Alegria que passa està basada en una obra de Santiago Rusiñol i explica la història dels habitants del poble gris, que es passen el dia treballant sense massa aspiracions a canviar. Però un bon dia, l'arribada d'una companyia d'actors remourà les coses. El muntatge, Gunyalons interpreta l'alcalde del poble gris i la cap de la companyia d'artistes, una actuació que ha estat molt aplaudida tant pel públic com per la crítica. Malauradament, però, l'actriu no formarà part de la companyia que giri per Catalunya un cop acabi l'estada al Poliorama de Barcelona. En parlava aquest matí amb Jordi Basté.
Girarà, però jo no hi aniré. Girarà la tardor. No, però per una cosa molt clara, amb tot el dolor del meu cor, perquè jo, de veritat, que m'ho passo molt bé, és que tenia un compromís previ amb el Sergi Belbel, i quan dones la paraula l'has de complir. S'ha intentat arreglar d'alguna manera, però no ha sigut possible, no ha estat possible. Aleshores, a la tardor ja hi ha una gira que estava ja lligada des d'abans de saber què ho faríem, fins i tot. I aleshores jo no la podré fer,
Quan acabi el muntatge, l'actriu formarà part del repartiment de Party, un muntatge dirigit per Sergi Balbel, que també s'estarà al Poliorama. Ara bé, no descarta que després de la gira, si el muntatge torna a Barcelona, torni a formar part del repartiment de l'Alegria que passa.
Continuem parlant de teatre musical, perquè aquesta nit, coincidint amb el Dia Internacional contra el Bullying, el Teatre Condal de Barcelona acull una funció especial del musical Alan. Que s'inspira en la vida del jove rubinenc Alan Montoliu Albert, que el 2015 es va suïcidar víctima de la transfòbia que patia tant al carrer com a l'institut. Robert Plant actuarà a l'Auditori del Fòrum el 12 de setembre. El cantant de Led Zeppelin visitarà Barcelona amb el grup acústic Saving Grace i estarà acompanyat de Susie Dayan a la veu. Les entrades es posen a la venda divendres a les 10 del matí. I d'una llegenda del rock a una altra, perquè Aerosmith es retira amb una gira de comiat. Nord-americana posarà punt final a mig segle de carrera amb 40 concerts pels Estats Units i el Canadà. La gira arrencarà al setembre i portarà el nom de Peace Out, una expressió que en anglès es fa servir per dir adéu o acomiadar-se.